Professor Ballester, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Per què creu que cada cop hi ha més agressions sexuals entre menors? El consum del porno n'és un de les causes?
Efectivament, és una de les causes, amb tota seguretat. No només a Catalunya, al conjunt de l'Estat o a Europa. Internacionalment, les investigacions des del 2010, 11, 12, estan insistint en que hi ha un increment previsible de l'agressivitat, de la violència sexual, vinculada al consum prematur a edats molt reduïdes de pornografia violenta.
Clar. En les violacions, sobretot en les que són grupals, com aquesta nena de la setmana passada que coneixíem, d'uns anys de Badalona, els adolescents el que fan és imitar el que han vist al porno?
Clarament. Mireu, estem fent estudis des del 2014, seguit en el conjunt de l'Estat, amb una organització que es diu Jóvenes Inclusió i 4 o 5 universitats que col·laboram, i sempre ens està sortint el mateix patró. Hi ha una reproducció del ritual habitual que es mostra en el porno, se filma, hi ha enregistrament audiovisual, i a més es distribueix. Aquesta pauta, que és molt habitual a les violacions grupals, però també a les violacions individuals des de fa uns anys, és molt mimètica amb el porno. De tal manera que, encara que experimentalment no se pugui demostrar, pensant que hi ha una vinculació bastant clara entre el que es veu a la pornografia i aquest tipus de pràctiques de violència sexual repetides i sense, com dir, sense una consciència clara del mal que estan fent alguns d'ells.
Als 12 anys, la majoria de nens ja han vist pornografia?
Sí, els estudis ens estan dient que als 8 anys s'està entre un 15 i un 20%, depèn de les comunitats, s'estan trobant amb pornografia. No és que ells la cerquin, però penseu que aquestes companyies, això és una gran indústria, varen comprar els jocs de domini de tots els cercadors amb paraules sexualitzades, de tal manera que si tu posaves tetes o posaves qualsevol paraula blowjob a un cercador, sortissin les seves pàgines immediatament de pornografia. Això significa que és molt fàcil, sense que tu ni te n'adonis, trobar-te pornografia. Els xavals als 7-8 anys tenen accés regular a internet, de tal manera que és molt fàcil que en algun moment facin alguna recerca d'aquest tipus. Sí, se l'estan trobant molt, molt prest. Està sortint a tot el món. Nosaltres acabem de fer un estudi amb molta profunditat amb més de 3.600 joves a Balears, i ens està sortint una altra vegada igual. Acaba de sortir un estudi que es diu Adolescència i Pornografia, en anglès, amb una mostra molt important als Estats Units, i efectivament el 15% dels adolescents als Estats Units abans dels 10 anys ja també té consum d'accés i consum de pornografia. Sí, és part del que han fet aquestes companyies. Hi ha un estudi fantàstic del 2018 que calcula quant de temps va tardar als Estats Units en aconseguir 50 milions de clients amb les tecnologies del segle XX i XXI. I l'aeronàutica va tardar 68 anys, la televisió 22 anys, internet 7 anys, Pornhub va tardar de 9 dies. La capacitat d'entrar a través de la cultura de pantalles és incomparable amb qualsevol altre producte cultural humà. Però, a més, clar, no se troben allà activitat sexual, diguem, igualitària, favorable, saludable, si ho hem de dir d'alguna manera, no? Sinó que se troben violència sexual habitualment.
Estic en estat de xoc, eh? Quan em diu que amb només... Quants dies ha dit que es va arribar...
De 9 dies. En 19 dies, clar, qualsevol xaval... Tota la curiositat sexual se canalitzava cap al porno. Aquesta és una de les 11 grans companyies del món. Bé, Pornhub és una marca d'una companyia que distribueixen massivament pornografia al món, que han fet grans negocis, han contratat enginyers que són de grans capacitats, gent que en sap molt bé captar l'atenció de la gent.
Em pot explicar quin tipus de pornografia consumeix aquesta gent tan jove?
I el que es diu l'escalada de conducta, és dir, podrien entrar mirant una pornografia més o manco convencional. La pornografia ara ja no és mostrar persones sense roba, sinó que és mostrar l'acte sexual, en qualsevol orientació sexual. Però ràpidament s'acansen i, a més, aquestes companyies posicionen els... juntament amb el que vulguin mirar, posicionen altres productes i amb una certa facilitat estan entrant en el hardcore. El darrer estudi, més del 75% del consum habitual és en pornografia, amb la qual els adolescents, ells i elles, reconeixen que hi ha violència habitualment. Que ho reconeguin ja és molt, però que més del 75% habitualment consumeixi pornografia en presència de violència, home, és important. Pensi que, per exemple, una pràctica de la sexualitat més patriarcal, com és el bukake, 4, 5, 6 tios, homes, ejaculant a la boca d'una dona agenollada davant, això ells no ho consideren violència. Encara que des del punt de vista de la violència simbòlica i sexual, efectivament se podria considerar. Nosaltres pensem que en sexualitat es pot fer el que sigui, que és, diguem, té una marca cultural, però podem fer el que sigui. Però en igualtat de condicions i en llibertat sabem que hi ha tres criteris que haurien de complir, que els humans hem descobert per una sexualitat saludable. Vincle segur, consens de pràctiques o consentiment i plaer compartit. El porno els deseduca, els més joves que encara no tenen el seu imaginari sexual construït, els deseduca justament en els tres components tan importants de la sexualitat saludable. I efectivament, està produint aquests efectes d'increment de la violència. Hi ha estudis repetits des del 2017-18 que estan mostrant com s'incrementa la violència, la participació en la violència, tant com a agressor com també com a víctima. Augmenta la sensibilitat a la probabilitat de victimitzar-te, de deixar que te passin coses negatives.
Quin horror. Dit això, permeti, professor Ballester, hi ha... Clar, que em venen moltes preguntes al cap ara amb tot plegat. Que ho gravin? Per exemple, del que veiem en molts casos és que l'agressor ho grava. Clar que dius, és que no té cap tipus de sentit que ho gravi, perquè a més us campen.
Com? És el mimetisme amb el porno. És a dir, tu podries dir, és un canalla, però a més és un canalla imbècil, perquè el registra i el distribueix en una xarxa. Sigui Telegram, sigui WhatsApp o sigui la que sigui, pensant que està a l'espai privat dels seus col·legues. Efectivament, una xarxa social és espai públic. Ràpidament entra a l'espai públic i són identificats molts d'ells. Ho estem observant una vegada i una altra.
I clar, i ho fan per mimetisme. Diu, per mimetisme.
Sí, hi ha un aprenentatge que és un aprenentatge per modelat de conducta. El modelat de conducta, sabem educació, psicologia, que és, diguem, el procediment fonamental per a l'aprenentatge de conductes. Primer construeix les actituds bàsiques, que són precursors de conducta, i després les conductes. I el modelat principal, quan un adolescent als 15-16 anys ja ha vist 1.000 hores de porno, és que sense ni que se n'adoni, no? I hi ha el que nosaltres dèiem la desconnexió de l'empatia, la naturalització de la violència, l'habituació. De tal manera que aquesta desconnexió de l'empatia cognitiva els hi fa que no puguin valorar bé, no valorin bé el mal, la magnitud del mal o del dany que poden fer. I tot això és el paquet que hi ha d'impactes del porno que veuen habitualment.
Hi ha una paraula que està molt, molt passada de moda i que no agrada molt, que és el verb prohibir. És un verb que dius... Bueno, per sort encara es prohibeixen moltes coses. Que, per exemple, que un nen de 14 anys està prohibit que condueixi. Per tant, el verb prohibir existeix encara. Clar, no sé si s'hauria de prohibir que als 10-11 anys... els nens i nenes, o els 14, o els 13, o els 12, puguin veure pornografia, amb aquesta facilitat.
Home, Prohibir no és la millor estratègia, clarament. De fet, nosaltres pensem que la més potent seria l'educació dels afectes, les emocions, les relacions, la sexualitat.
Estem d'acord, estem d'acord, però és que ara en tanta educació...
Evident.
És que no s'arriba tot.
Sí, li volia explicar una cosa. Estem d'acord, segurament tots els que participam ara en aquest debat, en que un xaval de 13 anys no podria anar a un cinema i comprar una entrada per una pel·lícula porno. Els pares, si miren porno amb els seus fills, podrien tenir un problema molt seriós de desprotecció i de negligència. Però tots acceptam, de manera una mica hipòcrita, que un xaval a la seva habitació pugui mirar porno sense problemes. I això és, diguem, el risc per consum, perquè després hi ha el risc per contacte. Sabem que s'està convidant sistemàticament, especialment a les adolescents, a elles, a que produeixin i distribueixin i posin a l'accés a través de xarxes vídeos d'activitat sexual. Això ho sabem i no estem fent pràcticament res. Seria competència dels consells audiovisuals autonòmics? Probablement, no sé si prohibir, però com a mínim restringir una mica l'accés clarament. I evidentment, s'està distribuint un porno que des del punt de vista de la normativa actual promou odi, promou violència, vull dir que se podria perseguir. Però ara per ara no s'està fent i no se pot fer més que singularment. És a dir, si tu trobes un vídeo especialment violent, l'has de denunciar o a la Guàrdia Civil, a la Policia Nacional, que tenen canals de denúncia, o als Mossos, no? Però és molt complicat, sí, efectivament.
Amb tot aquest això que està explicant, deia fa uns moments, i m'agradaria que això m'ho desenvolupés, professor, ha parlat que el consum del porno augmenta la probabilitat de victimitzar-te. Què tenen més possibilitats de ser víctimes d'agressions sexuals als nens que miren porno?
Hi ha un estudi que és molt important, que és un estudi fet el 2018 i que ha tingut repercussions posteriors, que va estudiar el paper de l'alcohol i del consum regular de pornografia en la probabilitat de ser víctima, de ser agressor i de ser víctima. Però tant l'alcohol per la pèrdua de control, com la pornografia, per la naturalització de pràctiques violentes, incrementaven la probabilitat de les dones molt joves i també d'ells, de ser víctimes d'agressió sexual, més que de ser agressors, encara que també augmenta la predicció d'agressió, d'introduir agressions a l'agressió sexual, a les pràctiques sexuals en les seves parelles o en persones que s'hi troben o en prostitució, per exemple, que s'ha incrementat d'una manera considerable la pràctica, la demanda de prostitució per part de gent molt jove. Algunes intervencions policials, per exemple, s'estan trobant amb indicis de delicte de tracte a un pis, entren al pis i se troben que els clients, entre cometes, són joves de 14 anys, de 13 anys, com a una intervenció que va haver a Madrid fa uns mesos. Això no passava, no? I té un vincle claríssim amb el consum habitual i massiu, el que dèiem el consum problemàtic de pornografia a edats reduïdes.
Va ser, molts cops hi ha el gran debat sobre l'ensenyament, si va ser un error, o sigui, els que estem aquí, la majoria vam anar a escola com vam anar a escola, i en canvi, quan dic això vull dir pel que eren les franges d'edat, no? El sistema educatiu, per exemple, en els últims temps, va canviar i els menors van començar a l'institut, doncs això, als 12 anys i tot això. Va ser un error, això?
Segurament no ho sé. Té, diguem que hi havia beneficis molt diversos. El problema és la discontinuïtat entre els nivells educatius. El tall entre primària i secundària, aquest sí que és especialment problemàtic, perquè hi ha desconeixement de l'alumnat que entra en el teu centre, etc. Si hi hagués centres de primària i secundària molt més connectats, o directament connectats, probablement alguns d'aquests, diguem, d'aquestes oportunitats de que passin coses curioses no passarien, clar.
Ara a la redacció sorprès molt això que comentava, que han enxampat la policia infragant-hi nens de 13-14 anys en operacions contra el tràfic de persones, que el que feien era, precisament, tenir relacions amb prostitutes.
En dones en situació de prostitució, sí,
sí,
efectivament.
Perdó, doncs, sí. Per això és molt bèstia, eh? 12 anys, 13 anys, deia, eh?
Sí, hi ha una intervenció de març del 2022 que va ser la primera amb molta potència, va sortir a tots els mitjans, va ser a Madrid, no me'n recordo del barri, Getafe, Usera, no me'n recordo. Uh-huh. Però la poden cercar. I, efectivament, hi havia dones en situació de tracte, les alliberen, i la policia se troba en 7 o 8 xavals de 14 i un xaval de 13 anys com a clients, únics clients en aquell pis, en aquell moment. Nosaltres vam començar a partir d'aquí a fer interpel·lacions a companys i companyes que estaven ficats o que tenien relació amb l'UCRI, fan la policia especialitzada en aquest tema, i efectivament ens deien, sí, ens estem trobant més freqüent que mai, no?, aquest tipus de persones en pisos, on sigui. Hem de pensar que la prostitució està canviant a tot el món, s'està ocultant, està passant no només a pisos, sinó que està passant a pàgines web que distribueixen dones en un catàleg, amb un catàleg que és com una Amazon, moltes webs, i el vincle és els anuncis que surten a pornografia. A la pornografia, habitualment, un adolescent de 13 i 14 anys ja reconeix que ha rebut molta propaganda convidant a que no se masturbi, que pot anar a fer això que li agrada tant, pot anar a fer-lo amb una dona real. Aquests anuncis són els més habituals en la pornografia, perquè el vincle amb el negoci de la prostitució i el negoci de la pornografia és sistèmic a tot el món. Que un xaval de 15 anys pensi en el pas a l'acte, ja que no ho puc fer amb la meva parella o amb qui sigui, ho faré en prostitució pagant, forma part del que és el negoci del porno. Segurament vostès s'han plantejat alguna vegada per què aquestes companyies fan inversions bestials per fer un producte que bàsicament és gratuït. I sí. Com fan les fortunes?
Exacte.
Home, les fan perquè hi ha aquests anuncis. Tota la indústria del món de la prostitució està canviant en aquests darrers anys gràcies a que el canal privilegiat en aquest moment per a captació de clients és la pornografia. Gent molt jove.
Buah. Escolti, per acabar, per la meva part, i crec que hi ha algú que l'ho pregunta aquí a la taula, però vostè ha dit en més d'una ocasió, i de fet ho ha estudiat, que s'està fent un càsting de pornografia a Instagram. Ens ho pot explicar, això?
Sí, a Instagram ja l'algoritme llegeix l'èxit en mesurant els likes que les imatges sexualitzades tenen. I el que hem pogut rastrejar és que, tant a TikTok com a Instagram, dones molt joves que tenen molt d'èxit amb les seves imatges sexualitzades són convidades, i de fet pot després ens trobar en pàgines de segona capa, pàgines per a les quals per accedir se necessita una autorització. De fet, han passat a fer pornografia. Per què? Perquè monetaritzen aquest èxit que tenen a les xarxes. Ja no és necessari que hi hagi un càsting del porno, perquè el càsting se fa quasi de manera automàtica. És a dir, una dona que arriba a tenir, una dona molt jove, un adolescent, 15 anys, que arriba a tenir 10.000 likes amb el seu biquini i tal, és convidada. Oh, quin èxit que tens, vols fer una pàgina? Te la farem gratis. Podràs aconseguir fins i tot guanyar una mica de... I, efectivament, i estan caigant en això. O també a OnlyFans. Demanin al seu entorn quanta gent jove, adolescents, 15, 16, 17 anys, tenen pàgines d'OnlyFans.
Amb 15 anys hi ha pàgines d'OnlyFans?
No les poden... Efectivament. Hi ha youtubers que ensenyen com fer un perfil d'OnlyFans superant el que és el filtre que té la pròpia companyia. Home, això està facilitant que gent molt jove participi d'una xarxa que explícitament distribueix i convida a produir pornografia entre els més joves. Això està passant, això ho sabem, no només els investigadors que estan treballant en aquest tema, sinó, per suposat, les forces de seguretat. Els Mossos a Catalunya ho saben perfectament.
Ara m'explicava, em deia el Pere Mas, que expliqui el professor Ballester, què és exactament professor Ballester Olifants, per qui no ho sàpiga.
OnlyFans és una companyia que, ja no gratuïtament, sinó mitjançant una taxa, te deixa accedir a un espai, per tant, una mica restringit, però només una mica, en el qual es distribueix filmacions, diverses coses, però monogràficament pornografia, sobretot pornografia, massivament pornografia. Recordin que a la revista Forbes, el CEO d'OnlyFans és una de les 100 fortunes més importants del món, i està estimat que en 2 anys de funcionament d'OnlyFans aquest home ha fet 500 milions de dòlars, una fortuna de 500 milions de dòlars. Això ens dona una mica dimensions, no? I hi ha un fet que, si volen, els explico. El desembre del 2020, 20 o 21, ara no recordo exactament, va sortir una entrevista cara descoberta d'una dona molt jove, de 19 anys, al New York Times de Nova York, dels Estats Units, explicant que li havien robat un vídeo que estava a Pornhub i que havien intentat baixar-lo de Pornhub amb un bufet d'abogats, tal, i no ho havien aconseguit. I això va ser un escàndol als Estats Units, i pàgina completa, a cara descoberta, a l'entrevista al New York Times. Pornhub revisa els seus vídeos i descobreix que un de cada 4 està fet amb menors d'edat. Són del mateix tipus. I diu que intervendrà i els intentarà retirar, el que sigui. OnlyFans, efectivament, el CEO d'OnlyFans diu que farà el mateix, i pot després hi ha una comissió, una reunió d'accionistes, i diuen, no, reconeixem que tenim vídeos amb menors d'edat pornogràfics, però no revisarem, que ens duguin als tribunals. Aquesta indústria és una indústria molt més tòxica de la que del que volem acceptar habitualment.
Ana Gómez, vols dir alguna cosa, Ana?
Sí, li volia fer una pregunta. Per què creu que la majoria dels estats prohibeixen els anuncis sexistes, les actituds sexistes, tant al cinema, a la televisió, als anuncis, etc., i per què no es pot regular aquestes actituds absolutament sexistes de submissió de la dona en el món de la pornografia?
Jo crec inicialment que per negligència. I perquè s'associa de manera errònia a la presència de porno sense cap límit com a una part del dret de l'expressió, del dret a la llibertat d'expressió. De manera clarament errònia, perquè tota la investigació al món està mostrant que produeix efectes clarament negatius. Com diu, com a mínim generalitza la violència simbòlica, mostrant dones submisses, mostrant que l'únic plaer que mai es frustra és el plaer de l'home, parlant de les dones amb un llenguatge especialment tòxic, puta, zorra, guarra, quan es parla dels homes amb un llenguatge completament diferent. Això, que és comú al porno mainstream, a pocs països s'està intervenint. El que passa és que cada vegada més són conscients que efectivament, aquest vincle entre efectes molt negatius i el consum habitual de pornografia està ja clarament acreditat. I cada vegada hi ha més països que estan començant a intervenir amb una mica més de serietat.
És que, si em permet, no solament això perjudica, evidentment, o esperone les violacions de menors o de majors, sinó les relacions normals de les parelles. Moltes noies es poden veure intimidades amb la seva parella per por de perdre el seu nòvio o company si no fan certes actituds o comportaments que veuen o que els hi demanen les seves parelles, que no tenen per què ser violadors, sinó les seves parelles normals i corrents.
Clarament. El porno sexualitza la violència. La fa aparentment atractiva. Acaba amb el significat de les paraules de les dones. Perquè una dona en porno pot estar dient, no, atura, m'estàs fent mal. i el tio li tapa la boca i li diu, ja t'agradarà, o li pega una bufetada o el que sigui. Aquest tipus de pràctiques, que són habituals, si tu mires centenars d'hores, modelen la teva conducta i, efectivament, estem convençuts que, al marge d'orientacions sexuals, això està passant a la conducta, a les relacions sexuals habituals, i probablement hi ha més violacions callades i consentides amb un consentiment viciat en les relacions interpersonals, més que mai a la història recent, diguem, des de que acceptam que la igualtat de gènere és un valor que hem de promoure.
Sí. Xavi Domènech.
Sí, jo...
Espera, fem una cosa. Perdó. Professor, em permet 3 minuts?
Clar.
Val, un moment, sisplau, que és que tornem de seguida aquí al món RQ i continuem parlant d'aquest tema, que em sembla interessantíssim. Interessantíssim, perquè l'Anna Gómez ha posat el dit a l'anafra amb una pregunta que era òbvia. És a dir, com és possible que en aquest món això... Per exemple, a Europa, això no ho pugui regular. O sigui, aquestes pàgines web no es puguin ser regulades perquè no arribin, perquè estem veient les conseqüències que aquest consum a granel de pornografia té sobre el cervell dels més joves. Estem parlant des de fa una estona i és que el tema està agafant a contrapeu els tertulians que volen fer moltes preguntes amb el professor Lluís Ballesters, doctor en sociologia, expert en els impactes de la pornografia en adolescents i joves. Pregunta al Xavi Domènech. Xavi.
No, jo molt... És a dir, primer, jo crec que està prohibit. És a dir, està prohibit que un menor... està prohibit, primer, evidentment, que un menor estigui dintre un vídeo porno i el consum de pornografia per menors. Això jo crec que ja està prohibit. Altra cosa és com fer efectiva aquesta prohibició, que és el debat. El debat ja no és el prohibicionisme, perquè això, en principi, no s'hauria de donar, però jo estic molt d'acord. Jo crec que, més enllà de les mesures per fer efectives aquestes prohibicions, que suposo que serà el motiu de debat que tindrem ara, jo crec que el tema és l'educació sexual. És a dir, el que fan els nens i els adolescents que tenen curiositat sobre això és buscar informació de què és aquest món ocult, que és el de la sexualitat, i si aquesta informació no és oberta i pública i no és motiu de tractament específic, doncs la buscaran allà on el trobaran, que serà el porno. Llavors, l'educació que rebran, i estic d'acord amb aquest tema dels impactes simbòlics sobre l'objectualització, el tractament patriarcal, etc. Però dit tot això, i vull dir que estic d'acord, jo volia fer dues preguntes molt precises, perquè aquests debats jo crec que també val la pena ser precisos. És a dir, hi ha demostrat un increment d'agressions de menors en aquests moments, o hi ha més denúncies? Ho dic perquè són coses diferents, eh? I l'altra és... Vostè ha dit una frase que l'he retingut perquè és important. M'ha dit, experimentalment no es pot demostrar. Ha dit, literalment, experimentalment no es pot demostrar que hi hagi una relació de causa-efecte, no en una mala educació sexual, que això és evident, i en unes males pràctiques sexuals, etc., i en unes males relacions, sinó entre l'accés a la pornografia i les violacions, en aquest cas entre menors. Es pot demostrar o no es pot demostrar? Ho dic perquè val la pena ser precisos també en aquest tipus de debats.
Primer de tot, efectivament, som negligents, però en principi ja hi hauria prohibicions sobre aquest tipus d'accés i consum. Però per donar-li una referència, perquè tinguem clar la magnitud, la memòria de la Fiscalia de l'Estat del 2021, memòria del 2021, pàgines 1304-1305, se fa menció d'un informe que s'ha presentat al Parlament Europeu, un estudi a Europa, denúncies per abús sexual online vinculada a la producció de pornografia amb menors d'edat passen de 23.000 el 2010 a 725.000 el 2019. Són agressions. I 725.000, més del 3.000% d'increment. Això no és que se denuncia més, perquè el 2010 ja se denunciava. A més a més, això no són només denúncies, això és policies europees que intervenen en situacions, policies de menors, nom i llinatges, i amb una resolució judicial de la justícia de menors. Per tant, l'impacte s'ha incrementat d'una manera astronòmica. Efectivament, no ho podem demostrar experimentalment, però tampoc es pot demostrar experimentalment que anar a 160 te mata. amb persones joves, amb persones grans, i tenim una regulació perquè ens creiem que hi ha una relació molt clara d'increment del perill a mesura que augmenta la velocitat en la que tu condueixes, diguem, de mitjana. Però, a més, hi ha estudis com, per exemple, un estudi de Wright el 2016, una metaanàlisi amb 22 estudis, el consum habitual de pornografia incrementa l'agressió sexual entre homes i dones. Un estudi d'Ibarra, 2018, 1.586 joves, registre epidemiològic, seguint durant anys, efectivament, incrementa l'agressió sexual. Un estudi de Dawson, 2019, 594 estudiants de secundària, i estudiats de manera continuada durant 20 mesos, incrementa l'agressivitat sexual. Un estudi de Hare, el 2021, exactament igual. No hi ha proves experimentals, però sí que hi ha proves a les quals podem comprovar bastant bé que hi ha una associació molt intensa entre aquestes dues qüestions. Vostè sap com jo que, per exemple, no deixaríem que un adolescent ni una persona més gran s'injectés heroïna perquè sabem que hi ha una relació. Però això no s'ha fet experimentalment. No li hem injectat a un grup aleatori de 40 joves heroïna per mirar què els hi passa. Ho sabem perquè els estudis epidemiològics, els estudis clínics, els estudis correlacionals ens estan donant evidències consistents i diferenciades. Això és el que sabem en aquest moment sobre pornografia amb adolescents i gent més jove, i la veritat és que l'evidència ja és tan aclaparadora que val la pena que parin una mica d'atenció les persones que tenen la responsabilitat no només de regular, sinó de posar els mitjans perquè això no continuï passant.
Professor, què hem de fer?
Home, hi ha moltes coses. El repte és educatiu. I educatiu de tota la societat, perquè la temptació és pensar que el tema de l'educació compet al sistema educatiu, diguem, en els nivells obligatoris. No, a mi també m'afecta. El tema aquest ha començat amb aquesta força, el 2008-2009, en les tecnologies de quarta generació generalitzades a les nostres pantalles. Va, perfecte. Encara s'està incrementant el perill perquè entren les tecnologies de cinquena generació, estan entrant ara, i hi ha un increment, que si volen després els hi explico, perquè ja coneixem algunes coses, però s'han de fer, sobretot, és un repte educatiu, s'han de fer accions com a societat, tenim el repte generacional de fer, coses que molta gent en sap que... com orientar-les. Però al marge d'això, per exemple, hauríem de garantir, per exemple, els sistemes de verificació per edat, de majoria d'edat. Ja sé que se poden violentar, però han millorat molt. O hauríem d'aconseguir que els dispositius amb connexió a internet sortissin ja de sèrie, de fàbrica, amb controls parentals. Per exemple, els hi donaré una dada molt recent. És molt recent. Pràcticament del 13% dels adolescents que miren porno, entre 16 i 18 anys, el 13%, el miren a partir de les 12 de la nit. Quan nosaltres els demanem per què el miraven a aquesta hora, als grups de discussió, a les entrevistes, ens diuen és que no hi ha condicions d'intimitat a casa meva. Jo només ho puc mirar a partir de tal hora, que estan dormits a la resta. Val. Això significa que una part, és cert, no és molt, un 13%. El dia següent, una hora i quart, una hora i mitja de porno, més una hora de xarxes socials, més una mica de música, ha passat 3 hores de la nit, del seu descans, mirant les seves pantalles. A Estats Units, això ja li han posat nom, és l'alumne vamping, l'alumne que és com un zombi, que no pot prestar atenció. Fins i tot ja no afecta a la conducta sexual ni a les relacions interpersonals. Afecta a les oportunitats educatives d'aquests adolescents. No podem deixar de parar atenció en aquests efectes. Com a mínim, el control parental que pots negociar amb els teus fills als 11, 12, 13 anys... Mira, el mòbil queda al menjador perquè tu a les 12 has de descansar. I això ja ho podríem fer. Amb un xaval de 15 anys o de 16 ja no negociarem això. Però més joves sí, i no haurien de perdre l'oportunitat. I després algunes coses més que haurien de millorar en la regulació, per exemple, en el Codi Penal aquest informe que els hi he dit que se va presentar al Parlament Europeu aquest any passat, no, el 2021... encara que la memòria se presentés el 2022. Bé, insisteix en estem desarmats front a una indústria que és molt activa, que té una rendibilitat molt alta i que contracta enginyers molt potents. No podem ignorar. Mirin, ara que parlem d'enginyers, un dels enginyers que va desertar d'aquesta indústria explica que envia un memoràndum a la seva empresa dient estem produint conducta addictiva. No es pot parlar encara d'addicció en el porno perquè encara no està reconegut. És tan recent que encara no hi ha un consens acabat, científic. Però aquest enginyer explica això i estem produint FOMO, el Fear of Missing Out. I igual m'estic quedant, si aquest porno que he vist ja m'excita molt, igual m'estic quedant sense un altre que encara m'excitaria més. I això alimenta la conducta addictiva d'una part dels adolescents. Informa en un memoràndum a la seva empresa d'això i l'empresa li diu, no, a la inversa, això és un èxit, això és el que cercam. Són empreses i hi ha una indústria molt poderosa amb una capacitat de captar atenció i de posicionar els seus productes com la que hem vist en 19 dies 50 milions de clients diferenciats als Estats Units. No hem posat els mitjans, diguem, que se necessiten per fer això, per fer front, diguem, en condicions.
Ramon Rovira.
Sí, doctor Ballester, bon dia. Estan d'acord amb... moltes de les coses que ha dit, voldria algunes coses, com a mínim, posar-les en consideració. Vostè ha dit d'una forma molt clara, prohibir no és la millor solució. Això ho ha dit d'una forma clara, la pregunta que davant li feia en Jordi Basté. A veure si ens entenem. Això no quadra amb el que ha dit posteriorment respecte de que, òbviament, cap de nosaltres estaria d'acord amb que se l'injectés amb un adolescent heroïna, entre altres coses perquè està prohibit. Entre altres coses, perquè està prohibit. Per tant, per anar de pressa, escolti'm, no podem seguir agafant-la en paper de fumar. Aquesta situació o té una solució política ferma per part dels estats. Vostè estava parlant ara del que arriben a guanyar aquestes companyies, aquestes indústries que es dediquen a això. Tothom sap qui són. Tenen un NIF, tenen un domicili social, saben des d'on es produeixen aquestes produccions... Per tant, la voluntat de poder intervenir per part de l'administració és simplement sí o no. Si no ho fan és perquè no els donen la gana, perquè no legislen per tal de poder-ho resoldre. Aquesta és una qüestió. Però segona, hi ha una altra qüestió. Quan tenen interès un estat, un govern, en tancar determinades pàgines web, també que ho fan. Per què no ho fan amb aquestes? Per què no ho fan? Perquè és que la conseqüència no és l'addicció aquesta encara no demostrada al porno. És que estem dient que gent que acaben cometent crims. És que aquesta és la situació. Per tant, ja no dic... No vull fer una comparació amb el consum de drogues com pugui ser l'heroïna o coses per l'estil. Això seria massa fàcil. Però simplement que a mi em sembla que estem donant respostes, a vegades eufemismes, a coses... Diguem, no, l'educació. Escolti, vostè ens acaba de dir ara que les denúncies pel Parlament Europeu han passat de 23.000 a 725.000. I aquí hi ha països que fa molts anys que fan educació sexual a les escoles. Aquests també? És a dir, això no funciona. Per tant, alguna cosa haurem de fer des d'un punt de vista més coercitiu.
Sí, perfecte, estic d'acord. Deia que el plantejament del prohibicionisme no és el plantejament que hauria de ser dominant, clarament. El plantejament fonamental és educatiu. Educatiu socialment, però també de ser conscient socialment. Però evidentment també he dit que s'ha de restringir l'accés clarament i probablement jo intervendria sobre aquest producte. De tota manera, som una mica pessimista perquè la llei d'economia digital que se va aprovar al Regne Unit no va donar resultats efectius. Hi ha altres canals. En aquest moment internet és molt difícil posar-li portes. Però jo no desistiria perquè, efectivament, els impactes acreditats són molt importants. I li diré una cosa més. Podríem fer front al porno en condicions quan acceptàssim que la Generalitat de Catalunya cada any tragués una convocatòria de 6 milions d'euros per produir vídeos educatius que representassin l'activitat sexual humana. En condicions d'igualtat, en respecte de les persones, en plaer compartit, en consens de pràctiques, amb més elements, amb paraules, en discurs, etc, etc. Quan la cinematografia, les cinematografies autonòmiques trobin una oportunitat de negoci per generar produccions audiovisuals que donin resposta correcta a la curiositat sexual dels humans, probablement estarem en condicions de fer front al porno amb educació i amb aquests elements d'una manera molt més potent, diguem, amb molt més capacitat de ser eficaços.
Però per aclarir una cosa, llavors, vostè no estaria en contra del porno, sinó que apostaria per un porno educatiu.
No, el porno és un mercat. Això és com parlar d'indústria de l'armament educativa o ètica. Jo crec que s'ha de poder representar...
Que no ho veig malament en la proposta que fa. He entès que vostè està dient fem una representació fílmica de les relacions sexuals, que sigui igualitària, que sigui etcètera, etcètera, que tingui tots aquests valors que la indústria del porno no té. Per tant, entenc, per això l'he dit, el porno educatiu no per...
No, clarament, però això ho haurien de fer les administracions públiques, perquè si entram en el mercat competitiu per posicionar-se, per distingir-se, al final acaba produint aquests efectes tan negatius, demostrar violència extrema, perquè és el que està passant, ho hem pogut observar una vegada i una altra. És un producte educatiu, ha d'estar a l'abast, igual que tenim biblioteques. Per què no trobar les biblioteques? Per què no trobar el sistema educatiu? Per què no trobar als centres culturals l'oportunitat de mostrar, de representar l'activitat sexual humana? Tenim curiositat, perfectament. Es pot fer d'una manera correcta? Perfectament se pot fer d'una manera correcta. S'hauria de fer. No ho estem fent encara de manera suficient. Si ara pensen en els vídeos que tenen, que compleixen aquests criteris de relacions igualitàries, amb respecte, amb una mica de discurs perquè gent més jove aprengui a elaborar les seves emocions i expressar emocions amb paraules, etc. Si pensen una mica en els vídeos que tenen, si volguessin fer educació sexual amb xavals de 13-14 anys, els resultarà difícil trobar més de 4 o 5 o 10 materials bons. Ara per ara estan fent servir porno. És a dir, és fatal. Imaginin, a primària hi ha gent que està fent servir porno per fer educació sexual. S'estan equivocant. Les evidències clarament mostren que si accedeix al 15-20% a la pornografia als 8 o 9 anys, si tu poses porno per al 100% de la classe, estàs fent que el 100% accedeixin al porno. I el porno, a més de trobar alguna filmació que es pugui mirar, troben centenars que són especialment tòxiques. No, la Generalitat, ja que parlem de Catalunya, la Generalitat té el repte de produir convocatòries anuals per fer cinematografia sobre l'activitat sexual humana, escalada per edats, amb variants d'orientació sexual, donar-nos aquesta oportunitat de disposar de material. Quan disposem d'aquests materials, la curiositat sexual no se respondrà amb el porno, sinó que se respondrà també amb aquests materials, o sobretot amb aquests materials.
Tinc entès que la Generalitat no parla directament de pornografia, el que parla és de fer més contingut sobre sexe. Sobre sexe, no pornografia.
Sí. Perdona, si sou de les comunitats més avançades.
Sí, Francesc Marc.
Sí, a veure, tot el que diu vostè és molt interessant. Hi ha tot el debat que suggeria el Ramon de la intervenció pública, però jo volia ara passar a un altre àmbit més complex, que és l'àmbit dels pares.
Ai, sí.
Ho dic perquè l'antropòleg Lluís Duch va escriure fa un temps que un dels problemes de les fractures postmodernes és que havien dissolt els espais d'articulació de l'individu tradicional, no? Que eren la família, l'escola, les esglésies, els sindicats, etc., i que l'individu postmodern es trobava una mica en una manca de, podríem dir, d'amarres per trobar un sentit, això et deia en el nou paradigma postmodern. Des d'aquest punt de vista, vostè com a expert, com valora el paper complicat de les famílies en un moment en el que també el paper dels pares en la triangulació amb les escoles és bastant problemàtic I introdueixo aquí un concepte encara més dificultós, que és el d'autoritat. Diguem-ho ras i curt, en el món, diguem, en el que nosaltres érem petits, l'autoritat del docent no es discutia. En el món d'ara, per algunes famílies o per alguns entorns, el docent simplement vindria a ser una mena de parell amb potes que no té cap mena d'autoritat i que el que fa és proveir el fill d'unes hores d'alguna cosa. És a dir, és cert que per algunes famílies, per moltes famílies, jo diria, el docent i la docència ha perdut valor. No sé fins a quin punt això complica bastant la tasca d'explicar bé tot aquest nou món i explicar bé una sexualitat que no sigui, diguem, malsana o que sigui violenta.
Estic absolutament d'acord. Pares i mares, però també el conjunt de la societat, tenim el repte de recuperar els processos de socialització que han fet fallida. I els rituals familiars són fonamentals. Però ara jo crec que segurament estarem d'acord en que l'element clau és la bona comunicació a la família, i la bona comunicació no la pots començar a desenvolupar quan els teus fills tenen 14, 15, 16 anys, perquè no has posat les bases, si no ho has fet abans, no has posat les bases perquè es pugui fer. Les famílies han de recuperar rituals saludables, moltes famílies ho fan. Sortir d'excursió, fer consum cultural junts, passejar, callar junts, fer silenci junts, pescant o mirant el paisatge o el que sigui, no? Efectivament, recuperar això amb els teus fills i filles és essencial, perquè és el procés educatiu fonamental. Miri, hi ha un estudi específicament sobre el paper de la mediació parental amb infants que ja miren porno, amb adolescents, fet a Israel fa molt poc, el 2020, d'uns autors que es diuen Boni El Nissin. Varen treballar amb 1.070 famílies. El resultat és un resultat que Educació coneixem molt bé. Les famílies que tenien millors resultats eren les famílies que tenien comunicació de confiança i una normativitat, parlava d'autoritat, una autoritat, una normativitat democràtica. Aquestes famílies que comunicaven bé amb els seus fills i filles tenien la possibilitat d'introduir elements argumentals, raons, motivar els seus infants i, per tant, la possibilitat de negociar i establir límits d'una manera molt eficaç. De tal manera que aquest estudi recomanava tornem a reconstruir una cosa que sabem. La comunicació de confiança és l'element clau. Però això és les famílies, només les famílies. Socialment també tenim el repte de recuperar el temps lliure educatiu, tenim el repte de recuperar espais culturals d'accés gratuït per infants amb els seus pares i mares, des d'edats molt reduïdes. Això facilitarà que no s'arribi d'una manera tan fàcil a aquestes ruptures que estem observant i que ja tenen dimensions molt preocupants.
Acabo, perquè falten 5 minuts per arribar a les 11, però pel que deia fa uns moments el Ramon Rovira, que preguntava fàcilment de la legislació, aquestes dades terribles que acaba de donar aquí al món a RAC1 el professor Ballester sobre els abusos que hi ha hagut, l'augment d'abusos que ha recollit el Parlament Europeu a menors. Clar, és evident que prohibir no és el sistema, i menys perquè com ho prohibeixis i com ho fas exactament. Però de la mateixa manera que quan jo estic amb una plataforma, poso per exemple Movistar Plus, i resulta que jo veig Movistar Plus a casa meva, i resulta que la mateixa aplicació no em permet que quan jo vaig fora de casa meva pugui veure els partits de futbol a través d'una smart televisió, vol dir que ja està tot, si no tot, gairebé tot inventat, perquè per entrar amb una pàgina en concret, tu hagis de passar un seguit de mesures. No hi hauria cap possibilitat, no s'hauria d'anar per aquesta línia, és a dir, evidentment, tu no pots prohibir que hi hagi, a partir d'una certa edat, la visió que cadascú faci el que vulgui a través de veure les pàgines de pornografia, però sí d'algun sistema perquè ens poguéssim assegurar a través d'aquestes plataformes, aquestes pàgines web, com pot ser, vostè parlava directament de Pornhub, de la possibilitat de que només poguessin accedir-hi gent a partir d'una determinada d'edat.
Sí, sí, hi ha mecanismes. S'han perfeccionat els sistemes efectius de verificació de la majoria d'edat. i haurien d'instaurar-se. El conjunt de l'Estat ha firmat aquest protocol europeu, però no l'hem posat en marxa. A més a més, s'hauria de... Per negligència, o perquè hi ha altres prioritats, o perquè no li donen importància, la importància que té, que estem observant cada vegada més, que té aquest producte cultural, per dir d'alguna manera, no?
Per tant, m'està dient, permeti, professor, és a dir, hi ha un problema de l'administració pública que en aquests moments no... És a dir, les eines, vostè mateix ho ha dit, les eines existeixen. Per tant, poder-ho tirar endavant és qüestió de construir una llei, que segurament, si passa per qualsevol Parlament, això seria aprovat per majoria absolutíssima, d'aprovar qualsevol Parlament, una llei que pogués canviar el fet que, per accedir a aquestes pàgines, garantir que només ho podrien fer els majors de 18 o de 16 anys, segons digués la llei en si.
Efectivament. Hi ha la Llei General de Comunicació Audiovisual, que és de juliol del 2022, és molt recent, i aquí ja se van introduir controls, però no s'han desenvolupat. Encara no s'han desenvolupat, però la llei és del 7 de juliol del 2022, aquesta Llei General de Comunicació Audiovisual. Aquesta llei ja estableix això que jo els deia, de que s'han d'aplicar sistemes efectius de verificació de la majoria d'edat, però encara no s'han desenvolupat. És cert que arribem molt tard nosaltres, com a estat, diguem, no?
Jo una pregunta molt, molt ràpida, ho dic perquè ho estem centrant molt amb els infants i adolescents, l'impacte del porno que vostè està comentant en l'augment de delictes, etc, i per tant ho estem reduint a un tema de prohibicionisme o d'educació sexual infants i adolescents. Els estudis que vostè comenta, perquè, clar, la introducció d'aquestes noves tecnologies de la quarta generació no impacten només entre infants i adolescents. De fet, impacten bàsicament i més intensament en població adulta. Per tant, en població adulta també augmenta l'agressivitat? Ho pregunto perquè és que tinc la sensació que ens estem centrant molt amb el tema de l'infància i l'adolescència i al final dius, escolti, el problema de la sexualitat no és només de l'infància i l'adolescència.
No, però el que fem a partir dels 18 anys, diguem-ho, ja és vida nostra, però amb 12 anys...
No, amb temes d'agressió sexual no és vida nostra.
Aquí estem parlant d'aquests menors que, per tant, no són imputables legalment.
Sí, però estem creant una situació, és a dir, en la qual estem vinculant una tecnologia a una nova realitat en els tal, ho estem vinculant al tema educacional. Jo ho entenc, jo l'únic que pregunto és si això té fetes més enllà dels menors.
Crec
que és rellevant, perquè si estem plantejant tot de polítiques per una cosa...
Endavant.
Sí, efectivament. Miri, hi ha un investigador internacional molt potent, molt important, que es diu Finkelhorn, que és el primer investigador sistemàtic de l'abús sexual, que explica per què se modera la violència sexual entre els humans. I finalment acaba identificant quatre controls. La motivació, el control de la motivació que tenim els humans, però el porno és un superestímul. És un estímul que ultrapassa la capacitat d'autocontrol, igual que la cocaïna, etcètera, les drogues. Aquest superestímul afecta a tothom, als infants i adolescents d'una manera molt més potent que quan ets més gran, però als altres també. La inhibició interna, que bàsicament és l'empatia, però ja saben que la investigació està mostrant que el porno desconnecta l'empatia cognitiva. El tercer inhibidor de la violència sexual a qualsevol edat són els inhibidors externs, però vivim en una societat hipersexualitzada que valora especialment aquest tipus de conductes sexuals, i finalment la resistència de la víctima com a element moderador de la violència sexual. Però a través de xarxes socials o a través de senzillament l'acceptació, la naturalització d'aquesta violència, s'està, diguem, violentant la capacitat de la resistència. Aquests quatre elements que eren els moderadors habituals de la violència sexual, diguem, són atacats directament pel consum habitual, diguem, regular de pornografia, per tant, a qualsevol edat. Però en el cas dels adolescents, especialment és preocupant. Si em deixen, mirin, el 2022, l'11 de febrer, se va reunir la Societat Espanyola de Medicina de l'Adolescència i la Societat Espanyola de Pediatria, dues organitzacions científiques les més rellevants en aquest àmbit. Bé, el diagnòstic era que s'estaven incrementant les ITS, reduint la cultura de la protecció, especialment entre els adolescents, com no s'havia vist mai abans, i la causa principal que donava a aquestes dues societats científiques era el consum regular de porno entre els 14 i 17 anys. Cerquin el comunicat d'aquestes societats, febrer del 2022. Per tant, si tots aquests efectes que diu Finkelhorn que hem de mantenir i reforçar per evitar la violència sexual estan una mica en crisi pel porno a totes les edats, en el cas dels adolescents els afecta de manera especialment potent i, a més, amb altres problemes com aquest de la cultura de la protecció, com el deteriorament del plaer per habituació, per tolerància, per avorriment de la conducta sexual, diguem, que ells diuen convencional, etc. Té impactes amplificats amb els infants adolescents.
Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Lluís Ballester, doctor en sociologia, expert en els impactes de la pornografia en adolescents i joves. Hem estat molta estona parlant amb vostè, i li agraeixo molt, però és que ens ha semblat un tema altíssimament interessant i que, efectivament, el més calent és a l'aigüera. Moltes gràcies, professor.
Gràcies per la convidada.
Gràcies, bon dia.
Jordi,
bon dia.